Home, doncs potser sí que podem començar per aquí, perquè Luis Miguel García diu, és que ho sap tothom. Luis Miguel García, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ho sap tothom que...
Jo crec que sí, bueno, el gremi d'hostaleria ha fet una bona tasca, no, en relació amb aquesta data, ha fet una bona tasca durant tot l'any i ja porta molt massa temps, i sí que van decidir o van pensar que era bo que vingués el president de la Generalitat, el Salvador Illa, a la nit de turisme, i es van fer les gestions i la setmana passada va confirmar el president que vindria, i aquesta setmana, dilluns, va confirmar també que vindria la directora de Turisme de Catalunya.
Caram, el 4 de desembre, si no tinc mal entès,
sí.
Heu fet alguna cosa perquè això sigui possible?
Sí, bueno, però és normal, sí, sí. Sempre s'ha de fer alguna cosa, donar un cop de mà.
Heu fet alguna cosa perquè vingui la consellera d'Ensenyament, també?
També. I que vagi l'Ajuntament a la conselleria, també.
Vaja.
Bueno, però és la nostra feina. Sí. La nostra feina és col·laborar en tot el possible amb el govern i poder treballar per la ciutadania.
Doncs fem valer aquesta posició en aquestes dues situacions que tenim sobre la taula. Per una banda, aquesta, com en podem dir, actitud proactiva...
Uh-huh.
Del Partit Socialista Òmar Gallo, i per una altra banda aquesta actitud més crítica que va en el seu moment doncs provocar que el Partit Socialista Òmar Gallo votés que no, com la resta també de partits d'oposició, a les ordenances fiscals i, entre les ordenances fiscals, a la taxa de residus. Us ho veu pensar molt, això? O...
Sí, no tan sols ho van pensar, sinó que ho van estar treballant durant dues setmanes. Sabien que era una situació que era complicada per tothom, però nosaltres el que vam fer és parlar primer a la Federació de Municipis de Catalunya, vaig parlar també a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, vaig parlar amb 5 municipis, a veure com estaven fent, i de totes aquestes converses nosaltres van establir la nostra línia de treball i d'actuació, que és la que li van traslladar al govern. No podíem acceptar aquesta pujada de la taxa de la brossa, sobretot, d'això sí que jo crec que va quedar clar al ple que es va convocar, perquè el govern ha fet la seva feina durant 3 anys. No és una qüestió si s'ha de complir la llei o no s'ha de complir la llei, que les lleis s'han de complir sempre, sinó que s'ha de fer una feina al llarg de tota la legislatura, en aquest cas de tot aquest mandat. I des de l'any 22 que es va publicar a l'UE la llei 7/22, el govern no havia fet res i havien arribat a una situació límit.
Anem a exagerar una mica, perquè òbviament per qui fa la llei i demana que es compleixi, no li expliquis si arribes a temps, si no has fet la feina o si l'has deixat de fer, sinó que la llei s'ha de complir. Perquè es pugui complir la llei i a la vegada complir els objectius que el Partit dels Socialistes, el Margalló, com la resta de grups polítics de l'oposició van manifestar, què hagués hagut de fer el govern?
Primer, nosaltres pensem que el primer que s'ha de fer és començar a treballar una vegada que tens aquesta llei publicada al UE, començar a treballar-la l'any 22, l'any 23 i l'any 24. Hem tingut ocasió d'aprovar i donar suport, nosaltres ho vam fer, a les ordenances fiscals per responsabilitat tant de l'any 23 com aquest any 24, i això és la feina que s'ha de fer, s'ha de treballar des del primer dia, no anar corrents l'últim mes, que quan tenim pressa, perquè ja estem fora de límit, fora de temps. I jo crec que és això el que no s'ha fet, el que no s'ha treballat aquesta llei o aquesta taxa de residus, no s'ha treballat durant 3 anys, i aquesta irresponsabilitat per part del govern, la que no pot fer, el que no es pot fer és traslladar aquesta irresponsabilitat ni als partits de l'oposició i molt menys a la ciutadania.
Ara què s'hauria de fer, doncs? Perquè veu maldà una vegada i una altra, perquè retiressin els punts,
sí, jo
i
crec
perquè
que
es poguessin negociar?
La solució jo crec que era aquesta, i em consta que algun grup de govern també veia que aquesta era una solució, retirar els punts, començar a treballar i mirar com es pot fer aquest equilibri. Tenim unes taxes, tota la ciutadania ja coneix la taxa de residus, també tenim els imposts de l'IBI, i el que podem fer, i el que van traslladar nosaltres a les converses que manteníem amb el govern, és fer aquest equilibri entre un impost i l'altre perquè la ciutadania no es veiés perjudicada amb aquesta pujada de les taxes del 165%, que és una barbaritat.
És a dir, entenc que el que proposàveu és que l'Ajuntament baixés el tipus impositiu, que és el que pot tocar de tota la combinació de l'IBI.
Sí, és mantenir, fer aquest exercici d'equilibri entre unes coses i l'altra i buscar aquest equilibri perquè sobretot la ciutadania pugui assumir aquest cost. I entenem que el rebut de la brossa s'ha de pujar, s'ha d'adaptar als preus del servei i això ara estem en uns números i segurament l'any que ve, l'any 26, estarem en altres números. Això s'ha d'explicar a la ciutadania, s'ha d'explicar que estem en una situació que aquesta llei no té com a fixació la recaudació de diners, sinó reduir els residus que generen cadascú de nosaltres a casa nostra.
Hi va haver molt debat en el ple sobre el condicional, el podria. El
sí,
significat però... del verb, podria. Tot i que quan l'Estat diu podria, ja sabeu que en general, diguem-ne, és faré.
Sí, però n'hi ha dos condicionals. Hi ha primer un, que és que la Unió Europea podria sancionar
l'Estat
espanyol i en aquest cas l'Estat espanyol podria sancionar els ajuntaments. Però no s'han de quedar ahí. Jo crec que ho van preguntar, ho van dir al ple, nosaltres vam tenir reunions abans del ple amb el equip directiu de l'Ajuntament també. Aquesta llei no porta un reglament sancionador. Per tant, no n'hi ha unes sancions. El que s'ha dit moltes vegades que podien perdre els fons Next Generation, inclús els fons Next Generation que ja tenim actuals...
Això no és cert?
Això no és cert. Aquesta llei no porta un reglament sancionador, per tant, no es pot sancionar. Que després algú pot dir, bueno, estàs incomplint una llei com qualsevol altra, i tal. Mira, això ja són condicionants que pot passar, no pot passar, tots els municipis...
Que en el futur el no complir amb la llei no et permeti accedir a determinades subvencions, això sí que és probable que pugui passar?
Però això és que no, qualsevol altra llei...
Sí, ho dic en el sentit que hi haurà alguns ajuntaments que hauran complert i alguns altres que no.
Si tens deutes també a l'Administració General de l'Estat, a la Tesoreria de Ciutat Social, tampoc pots seria segons quines ajudes, però com qualsevol altra, i aquí estem parlant d'un cas molt concret que no s'ha treballat i que s'ha de treballar més, sobretot s'ha de treballar la conscienciació a la ciutadania i s'ha de treballar des de l'Ajuntament per poder fer aquestes polítiques de reducció dels residus urbans, tant a nivell de l'habitatge com a nivell comercial.
Assenyalàveu que hi havia, si no recordo malament, ho veu dir en el ple, un marge de 6 dies encara per poder complir el calendari de publicació de les ordenances fiscals i per tant hi havia 6 dies per poder negociar i parlar de tot això.
Sí, sembla que eren 6 dies o 7 dies, això s'ha de mirar
bé. Que hi havia marge.
Sí, n'hi ha marge, jo sé que nosaltres sabem que n'hi ha marge en aquest sentit, perquè les ordenances fiscals han d'estar aprovades a data de l'1 de gener. S'han de publicar al boletí oficial de la província, això es pot publicar el dia 31, un ple extraordinari per l'aprovació de les ordenances pot fer tranquil·lament el dia 30 de desembre. Jo no sé per què es va tancar el govern que no volien fer això, que volien, ho ha dit l'alcaldessa, va dir que ja no volia convocar un ple extraordinari, sinó en el preordinari del 18 de desembre volia aprovar definitivament les tasses aquestes, i això és el que provoca aquesta tensió temporal. Nosaltres pensem que n'hi ha marge, n'hi ha temps, i si s'ha de convocar un ple el dia 30, es convoca el dia 30, que s'obtindria pel dia 31, s'ha de publicar al BOP, i nosaltres estem aquí per treballar matí, tarda i nit, és el dia 30 de desembre, el 30 de desembre.
Si el 18 de desembre, en el ple del 18 de desembre, es porten a aprovació definitiva aquesta modificació de les ordenances fiscals sense tocar res, el vot del Partit Socialista a Margalló canviarà o no?
No, però és que les ordenances no s'han aprovat.
No, ja, per això ho dic. Okay. Però dic que si es porten a aprovació definitiva...
Les ordenances actuals.
Les ordenances actuals, sense tocar res, tal com estan, ja, diguem-ne, amb el mateix debat, es mantindreu en el posicionament?
Mirarem, perquè bueno, aquestes ordenances actuals que tenim ara ja tenen el suport nostre amb una extensió. Mirarem a veure quina és l'estratègia del govern per poder aplicar, sobretot, la part de reducció de la tassa de residus.
No apareix un Margalló en la nota de premsa del PSC que va enviar sobre aquest assumpte? Pues no vol dir res, eh?
No, seria una
errada. D'acord.
Margalló tenim una relació.
Això és com allò de l'acudit de la Fregoneta, eh? Després de dir tantes vegades PSC un Margalló, la nota de premsa no...
De vegades les presses cometem errors.
No passa res. Mònica Gallardo plantejava ahir l'assumpte bé. Estem a la vora d'allò de la moció de confiança. Una moció de censura no es planteja. Com veieu tot això i si veritablement aquesta legislatura depèn també en bona part que el govern senti un posicionament més proper del Partit Socialista o Margalló o no, o que es pugui intentar entrar en el govern o no?
El govern té uns socis prioritaris, ho ha dit l'alcaldessa, l'ha verbalitzat en diverses ocasions.
Tot i que els socis prioritaris no se senten massa interpel·lats per això.
Això ja no és una qüestió nostra.
No sou vosaltres dels socis prioritaris.
No, l'ha dit l'alcaldessa, té uns socis prioritaris que es guanyen Sitges, i fes per Sitges. Jo crec que si són els seus socis prioritaris s'ha de parlar amb ells. Però ja es va visualitzar el darrer ple dels fiscals que tota la posició des de Guanyen Sitges, la CUP per entendre's i Vox, va votar en contra d'aquests dos punts. Per tant, no sé jo si aquesta categoria de soci prioritari els dos partits que estan interpel·lats senten que són realment socis prioritaris. Nosaltres, quan s'ha de treballar pel poble, qualsevol cosa, la senyora alcaldessa i tot l'equip de govern té el número de telèfon i podem parlar.
El PSC o Margalló se sent interpel·lat d'alguna manera a fer un cop de cap per estabilitzar les coses. Ho veu fer, el 12 de juny veu proposar aquesta possibilitat d'acord, d'entesa, ja no diré pacte, però com a mínim de poder parlar. Des d'aleshores...
No, això va quedar un...
Res.
Es va quedar
un
calaix. No, yeah. Però no. Sí que és cert que d'aquesta primera reunió els tres partits, Aurora Carbonell, Mònica Gallardo, com Elena Alonso, que estava amb nosaltres també, i jo mateix, van quedar que donarien un retorn d'aquesta reunió per buscar una altra data, a veure com podien avançar, i en converses amb l'alcaldessa em va dir que no calia
aquest retorn. No calia estirar aquest fil.
I van deixar i ja està, i vaig parlar a la senyora Gallardo, i vaig dir, escolta, ho deixem aquí i ja està. Jo crec que era una aposta atractiva per poder tirar endavant tots els projectes que té pendents de tirar endavant, i sobretot donar aquesta estabilitat política al municipi que la ciutadania és el que ens reclama a nosaltres.
Us ho pregunto perquè el PSC o Margalló encara pot fer alguna cosa amb el govern en el sentit de assentar-lo, facilitar-ne l'estabilitat, s'ho planteja, no s'ho planteja?
Nosaltres sempre que el govern pensi que podem fer alguna cosa per ajudar la governabilitat, podem seure'ns i parlar. El que no estarem mai és això ja està fet, què et sembla això? Bueno, nosaltres parlem amb tothom sempre, això no tinc cap dubte, i si el govern pensa que nosaltres podem fer alguna cosa, el meu número de telèfon el ten.
Aquest ple de les ordenances marca un punt d'inflexió per alguna cosa o no?
No, aquest ple de les ordenances és l'únic que marca és que la irresponsabilitat d'un govern que durant 3 anys no ha sabut fer la seva feina i no ha treballat per tirar endavant aquest projecte.
Què pot passar en el pressupost?
Pues no ho sé, de moment es tenen que fer els números, quadrar els números, no, ara mateix no tenim aquesta informació nosaltres, quan tinguin alguna proposta suposo que ens trucaran i parlarem, igual que vam parlar l'any passat, però ara per ara no sabem.
Ho dic perquè si les ordenances van així...
És el govern el que ha de...
Ja està, allò de la responsabilitat final està clara, sí. però en el sentit de si les ordenances marquen un precedent que en el fons són la base... de bona part del pressupost.
Sí, el govern ha d'equilibrar aquest pressupost, però el que s'ha de fer també és aplicar, quan té un pressupost, aplicar aquest pressupost. Si tu el que fas és recaudar i augmentar ingressos i després no tens cap despesa perquè no tens cap projecte ni proposes cap acció a la ciutadania, qualsevol el que sigui, és igual, el que està fent el govern és recaudar diners per guardar-los en un calaix, i així tenim un romanent com tenim. Aleshores, nosaltres això no el veiem clar, nosaltres pensem que els diners que el ciutadà aporta a l'Ajuntament de Sitges s'ha de revertir en polítiques municipals de qualitat al ciutadà, i això és el que hem de fer i hem de treballar.
Ho veu demanar al seu dia? Li tornaríeu a demanar a l'alcaldessa que marxés?
No, li vaig demanar a l'alcaldessa que marxés perquè en un moment determinat del mandat anterior, que jo era el número 2 del govern, va amagar informació i em va enganyar, no em va dir la veritat sobre un tema concret, que nosaltres ja hem descartat aquest tema del debat polític, però no es correspon a nosaltres jutjar això, i per això vaig demanar la dimissió de l'alcaldessa, i ja ho sap perquè ho parlem moltes vegades.
Enteneu la postura de Mònica Gallardo de demanar que l'alcaldessa dimiteixi o marxi o se'n vagi cap a casa o de propiciar una moció de confiança?
Jo no soc ningú per dir a Junts el que ha de fer o no ha de fer, o dir a Mònica Gallardo el que ha de fer o no ha de fer.
Enteneu que es pugui presentar una moció de confiança?
Això depèn de la senyora alcaldessa. La senyora alcaldessa és la que ha de sometre aquesta confiança al plenari si ella creu que l'ha perdut. Jo crec que ha perdut la confiança i seria un pas més, no sé en quina situació està i el mateix que la senyora Mònica Gallardo, jo no li diria a la senyora Gallardo
que
ha de fer.
Però no li diríeu què ha de fer, però enteneu que ha perdut la confiança del plenari?
No, això està clar, això s'ha evidenciat el darrer ple.
És a dir, encara que un no et digui què has de fer, et diu que has perdut la confiança del plenari, sí. Per tant, d'una forma induïda, d'alguna manera també...
Sí, jo crec que la senyora Carbonell ha abdicat de les seves responsabilitats com a alcaldessa fa molt de temps. La maquinària de l'Ajuntament no està funcionant, raons externes segurament que venen de l'any passat, que m'ho he dit abans, ja han descartat, però jo crec que la senyora Carbonell no està governant el vaixell com hauria de governar aquest vaixell. I això és un tema que nosaltres li direm sempre que calgui i li farem veure que s'està equivocant, però bueno, al final l'alcaldessa és ella i la darrera paraula la té ella, nosaltres no li direm què ha de fer.
Què pot fer l'oposició? I per què ens que des de casa, al carrer, perquè segur que us trobeu gent, òbviament, que us dieu, bueno, escolta'm, què hem de fer aquí?
No, nosaltres el que farem són dues coses. Primer, fiscalitzar la tasca del govern, estar cada dia pendent del que fan i el que no fan, i segon, fer propostes. Nosaltres farem propostes, parlarem amb tots els grups polítics i portarem propostes per tirar endavant projectes que Sitges necessita.
No es pot anar més enllà d'això?
Ara per ara,
allò dels números i d'aquelles coses
no, els números
són els que són i ja està, sí, no?
Sí, jo fer volades de colom amb aquest tema
no té sentit. Com veieu la marxa de Carme Almirall?
Bé, va ser una companya quan estava al govern que sempre estava disposada a parlar, sempre, el seu telèfon igual que el meu, sempre estava obert i hem tingut diferències amb ella a l'hora de gestionar i a l'hora de fer pressupostos, tant a l'oposició com al govern com a l'oposició, però una persona que es podia parlar amb ella i no pot dir res més. No? Sí que és cert que m'hagués agradat que el seu comiat fos d'una altra manera, però no va ser possible.
Us creieu els arguments de la seva marxa?
Els arguments són d'ella, jo no tinc que dir res. No, jo no puc pensar que ella pensa. No.
O sigui, ella pensa el que pensa i per això ha dit el que pensa. Us ho pregunto per si la percepció vostra és...
Sí, el que passa que de vegades l'actualitat política és molt punyetera i les casualitats i les coincidències poden fer veure una cosa que no són, no? Jo, a mi em costa, fa temps que la Carme deia que estava cansada i jo no tinc res a dir, ella pensarà una decisió, desitjo el millor en aquesta nova etapa i ja està.
Com resoldríeu l'assumpte d'aquest pàrquing, no pàrquing, a Pinsbens, que ha merescut també l'obertura de nou d'aquest procediment judicial?
Respecte per la justícia, que s'acabi aquest tema, ja no tan sols aquest, tots els temes judicials que afecten al municipi, i no, jo penso que és massa soroll, però realment hi és, però jo no soc jutge ni fiscal ni advocat defensor, respecte màxim per la justícia.
Ens durarà tota la legislatura, això?
Segurament, és el problema que tenim a la justícia, que és molt lenta i n'hi ha coses que, al nostre parer, que són totalment inherents a tota l'activitat judicial, podem dir que això es tanca en una setmana i ja tenim una... i ja està, no? I després portem 1, 2, 3, 4, 5, 10 o 20 anys, com ha passat ara amb el cas Zaplana i el PP, que portem 20 anys.
I s'ha acabat, bé, que no s'ha acabat encara, però encara hi ha d'allò, no? Kansas Picnic Club de Mar.
Sí.
I la situació actual i més o menys què creieu que es podria fer aquí?
Aquí n'hi ha tres administracions que són les que estan afectades per tot aquest equipament, els tres equipaments aquests, i és tot el conjunt, no és tan sols els Kansas, el Club de Mar i el Pini, sinó també el Parc Infantil, tot aquest espai que n'hi ha en aquesta zona, i el que s'ha de fer és que les tres administracions es posin d'acord. Jo tinc constància, perquè així ho van verbalitzar fa un any, que el Ministeri, qualsevol cosa que vingui treballat, qualsevol proposta de l'Ajuntament que s'hagi treballat de la Generalitat i que la Generalitat doni l'okei, el Ministeri donarà l'okei. Per tant, el que s'ha de fer és que l'Ajuntament es posi les piles.
Som el segon que ens diu això, perquè quan va venir... Nacho Rubins va dir el mateix,
sí, sí.
Que el delegat del Ministeri de Costes deia... si l'Ajuntament presenta alguna cosa, nosaltres ja podem dir a Madrid que, moment, sí, atureu-vos i parlem d'això que hi ha sobre la taula.
No, si la realitat és aquesta. El Ministeri ha parlat moltíssimes vegades d'aquest tema i amb els propietaris també de... senyors propietaris
actuals concessionaris.
He parlat també amb ells moltes vegades i hem parlat també internament nosaltres amb tècnics nostres del partit a veure què es pot fer, i el resum és aquest.
Més enllà, regidor, de l'assumpte judicial, uh-huh. És a dir, si hi ha un acord entre administracions, diguem-ne que la resta es podria...
Sí, el que passa, a mi em va sorprendre molt la resposta de la senyora alcaldessa i la senyora Gasulla al ple quan van dir que l'Ajuntament estava treballant per nomenar-lo un vecí. Les notícies que tenim nosaltres és que això no s'ha treballat massa. No sé en què punt està ara, però bueno, també han passat uns dies. Però em va sorprendre molt perquè no era la idea del govern del mandat anterior. Al contrari, nosaltres perfecte. I si el govern pensa que això té un valor cultural per a la vila de Sitges, s'ha de treballar i després ja veurem com acaba i a què es destina aquests equipaments, seiem i parlem. Perquè sí que tenim clar que el Ministeri té unes sentències judicials, que hi algunes són fermes i altres no, i el Ministeri...
La que és ferma és la del Club de Mar, no?
Totes són fermes excepte la del Pícnic.
D'acord. Sí. És a dir, Kansas i Club de Mar serien fermes i la que no és ferma és la del Pic.
Exactament.
Però en camí, suposo, més o menys, de seguir com les altres.
Bueno,
no?
Tenim un recurs de cassació al TSJ i no sé, parlaven abans quan
durarà això. Sí. Què és això, la recuperació possessòria?
Exactament. Aleshores, si l'Ajuntament pensa o creu que aquests equipaments s'han de preservar i s'han de treballar per donar o retornar aquests equipaments a la ciutadania de Sitges, amb la modalitat que sigui, que treballin aquesta proposta, que parlin a la unitat, que és la que té les competències en els usos de costaners, i a partir d'aquí, una vegada que ho traslladin al Ministeri, es pot arribar a un acord. Si aquesta primera part no es fa, no tira endavant, la unitat no farà res i el Ministeri tampoc.
O sigui, fins on sabeu, no hi ha una posició tancada del Ministeri, sinó que el Ministeri estaria disposat a poder parlar sobre una proposta que presentés l'Ajuntament de Sitges.
El Ministeri és com un ajuntament. Hi ha uns tècnics...
Com una mica més gran, eh?
Més gran, una mica més gran. Hi ha uns tècnics que diuen que tenim una sentència que s'ha d'aplicar. Ja tenim aquesta sentència s'ha d'aplicar. Aleshores, tu pots parlar amb els tècnics i dir, escolta, abans d'aplicar aquestes sentències, anem a parlar si podem fer alguna cosa.
M'aturo un moment aquí, perquè la sentència l'únic que diu és que l'Estat recupera la propietat d'aquests establiments.
Sí, és que ningú ha parlat d'enderrocar...
Sí, sí. No. Després depèn de l'Estat què fer-ne amb el que és de la seva propietat. Eh?
Però això és el que diu el Ministeri. Això és meu...
Digue'm tu què
vols fer aquí. Ja està.
Tot i que hi ha un marc legal que assenyala allò dels 300 metres quadrats d'un equipament, tal.
Ara, em sembla que va ser a Formentera, un jutjat va declarar no legals, no sé exactament el terme que va utilitzar, alguns punts del reglament de la llei de costes, i ara s'està treballant el reglament de la llei de costes, en costa que a Madrid s'està treballant aquesta llei de costes, i no sé si la tindrem els propers mesos o al començament de l'any que ve, podrem tenir aquesta llei nova amb aquests punts que un jutjat ha tirat a terra.
Però, per tant, hi hauria la possibilitat que Sitges presentés un projecte per a aquella zona i que el Ministeri, diguem-ne, mantingués aquesta situació.
Sí, aquesta possibilitat hi és, però ara és l'Ajuntament el que ha de fer, pensar i decidir què vol fer amb aquest espai. Una vegada que tingui ja la decisió presa de què vol fer aquest espai, suposo que pararan tots els grups de l'oposició, si ens posem d'acord, que treballin amb la Generalitat a veure què usos es pot donar a aquest espai, i a partir d'aquí el Ministeri, pues, jo no tinc cap dubte que es posarà d'acord a la posició tant de la Generalitat de Catalunya com de l'Ajuntament.
D'acord. És evident que l'aportació de sorra a la platja Sant Sebastià ha durat poc?
Sí, bueno, es va fer també al juny. Això ningú té una boleta màgica per saber quan s'ha de fer. El que sí que s'ha d'actuar d'una vegada a les platges i portem 20 anys, 25, 30 anys parlant i ningú fa res. Nosaltres, el mandat anterior, vam portar algun model que podia funcionar, va quedar en un calaix, i el que sí que sabem, i això no pot discutir ningú, però jo crec que tots els grups, tots els regidors de l'Ajuntament estan d'acord, és que s'ha de fer alguna cosa. No podem tenir les platges que tenim a Sitges quan és un del patrimoni no tan sols natural, sinó també econòmic principal de la vila.
Com valoreu, per tant, l'actuació de la taula de gestió del litoral?
La veritat és que no l'he seguit massa les seves actuacions, les seves conclusions, i que hi ha un company meu que estava més pendent d'això, i bueno, sembla bé. Jo, en aquest cas, jo crec que el que s'ha de posar en valor és aquesta participació público-privada i sobretot de la part tècnica, que hi ha gent tenint no tan sols de l'Ajuntament, sinó d'altres administracions i universitats, etcètera, que treballin en aquesta línia. És la manera de poder treballar i poder mirar quina és la solució que es pot donar a les nostres platges, però ja no una solució per la campanya de l'estiu vinent, una solució per l'any 2030, 2040, 2050.
Sabeu alguna cosa del nou contracte de neteja?
Van explicar la proposta, la van presentar fa un parell o tres de setmanes, i poc més. Van explicar la proposta, a nosaltres ens sembla que és una proposta que està bé, tenim que revisar-la com queda al final. Però no, és...
La proposta, entenc, del plec de condicions per la licitació.
Exactament. I això és estem pendents de que s'acabi de redactar tot això per poder tenir la informació i revisar-la. Bueno, en principi no és una cosa que sembli que estigui malament.
10 o 11 milions d'euros, més o menys?
Sí, sembla que els números andaven 10 milions el primer any i acaba el cinquè any per 11 milions.
D'acord.
Estem parlant 50 i pico milions d'euros.
Déu m'hi duret, eh?
Sí, bueno.
No, us ho pregunto per si en això de la neteja... Estem en aquella cançó de sempre, Teniu poble net, és car?
Sí, en el que s'ha de treballar, primer, conscienciar la ciutadania, que hem de generar menys residus, hem de respectar més els espais comuns i, sobretot, al nostre visitant i al nostre turista, explicar-li que quan ve a Sitges, ve a casa seva, que n'hi ha senyors i senyores que viuen aquí i que volen viure en un poble bonic, en un poble tranquil. Sitges és un dels millors pobles que n'hi ha a Catalunya, i això és el que s'ha de treballar, sobretot, és polítiques de conscienciació tant al ciutadà com al visitant i al turista, que és molt important fer aquesta campanya.
Aquest contracte pot resoldre els problemes de neteja?
No ho sabem perquè no, això és molt complicat. Sí que és cert que n'hi ha noves aplicacions per a la gestió de residus, sembla ser que aniran per aquí, per aquesta línia. Bueno, nosaltres, el ciutadà, també hem de posar de la nostra part perquè el contracte sigui suficient, i la nostra part és poder generar menys residus i embrutar menys.
Veu ser també en el debat de les ordenances molt explícit en el sentit d'apel·lar a la responsabilitat del govern quan en el seu moment no va gestionar la pròrroga del contracte de neteja.
Però això és que sembla que vaig utilitzar la mateixa frase d'aquells barros, estos lodos. Ara no tenim un contracte de neteja aquest any, i si tinguéssim algun contracte de neteja o s'hagués fet la seva feina de la pròrroga en temps i forma, podríem treballar aquest contracte, poder tenir ara més eines per poder gestionar la reducció de residus, i la tassa de residus seria més baixa. Però sobretot aquí el que s'ha de treballar és el mateix que ja existeix amb la recollida comercial, que n'hi ha diferents epígrafs, i després cada epígraf dels metres quadrats fer el mateix a l'habitatge de la ciutadania. El que no pots fer és que un habitatge de 250 metres quadrats pagui la mateixa brossa que un habitatge de 30, o que una família de 8 membres pagui el mateix que una família d'un membre. I això és una feina que no s'ha fet. S'ha de segmentar tot això, i és una feina que jo crec que no és tan complicada de fer. Tenim l'IDISCAT, tenim totes les dades de la tipologia d'habitatge i de famílies que tenim a Sitges, i començar a treballar amb això per poder segmentar i que el rebut de la brossa sigui el més aproximat a la generació de residus de cada habitatge.
Que pagui més qui més genera?
Exactament, és que el sentit de la llei és aquesta, que qui més contamina més paga.
La llei també planteja una tarificació, no? Un sistema, o que hi hagi un sistema que permeti, diguem-ne, no sé si dir-ne d'aquesta manera, el coneixement sí de les escombraries que genera cadascú.
Sí, això avui tècnicament es pot fer, se sent una targeta digital quan vas al al contenedor o inclús a les mateixes bosses de brossa que tu generes es pot controlar. La veritat que és un tema que creiem que és complicat, és però que s'ha de començar a implementar.
Si algú va escoltar a casa i va pensar ara, amb unes targetes, ara imagina't tu.
Sí, no? Però que s'ha de començar a implementar perquè l'objectiu de la llei, insisteixo, no és recaudar més, sinó generar menys residus. Tenim una situació d'emergència climàtica i hem de començar a generar menys residus, hem de baixar aquesta taxa de residus o reciclar més i això és la millor manera de poder aplicar la llei.
Què es pot fer amb la vivenda? I ara que el govern de la Generalitat ha posat en marxa aquest pla, que l'Ajuntament de Tarragona també ha cedit terreny a la Generalitat per poder fer vivenda pública, i bueno, aquí estem a uns lloguers de 1.400 euros al mes de mitjana.
Sí, el viure en una població com a Sitges té aquests inconvenients també. El govern del president ja ha presentat un pla per a construir 50.000 habitatges durant aquest mandat amb un pressupost de 4.000 milions d'euros.
Faig aquella broma, sabeu si caurà alguna cosa aquí?
Bueno, això és el que ha de treballar el govern de l'Ajuntament. Si n'hi ha un pla, encara no tenim tota la informació del pla, i n'hi ha espai aquí a Sitges per poder fer habitatge públic, habitatge social, pues, hem de començar a treballar, però s'ha de començar a treballar no demà, sinó ahir. S'ha de començar a treballar. Tenim espai? Sí, tenim l'espai de la Plana i tenim algun espai més que es pot treballar. Pues comencem a treballar ja en aquest sentit, i una vegada que el pla de la Generalitat estigui ja sobre la taula, ser els primers per estar aquí picant a la porta.
Què en sabeu del Club Natació i si se'n sap alguna cosa de la liquidació del Consorci?
Pues no sabem res més. No, les darreres informacions que tenim són d'abans de l'estiu. Hi ha una reunió que hem tingut amb els gestors del Club Natació i no saben res més, no saben en quina situació està. Sembla, perquè em van dir en el seu moment, que n'hi havia també un procediment judicial pel mig, a veure si es podia fer algun tipus d'acord respecte a la informació o l'informe que va fer l'administrador concursal, però ja t'he dit que això va ser el juny o el juliol, no saben res més, l'Ajuntament no s'ha dit res més.
Què en sabeu de Vallcarca? Si és que se sap alguna cosa més del projecte de Vallcarca?
De Vallcarca sabem que n'hi ha diversos inversors que estan molt interessats, que aquest projecte...
Almenys segur que sap alguna cosa.
Sí, no, cada... però és la informació de dilluns.
D'acord.
N'hi ha diversos...
És a dir, hi ha inversors interessats.
Sí, sobretot relacionats amb el món del cinema... Començant per
entenc, regidor, interessats en el projecte inicial que es va presentar.
És que no n'hi ha res més. N'hi ha un projecte inicial. Inicialment estava dedicat a la investigació i ara ha canviat el món del cinema i em sembla perfecta. I les notícies que tenim nosaltres, notícies de converses d'una reunió de dilluns passat, és que n'hi ha promotores cinematogràfiques que estan interessades en el projecte i que és un tema que s'ha de començar a treballar, s'ha de començar a tancar ja, parlar amb la Generalitat i posar la primera pedra.
Entre ells, ens dèieu, em sembla que vau apuntar, l'ESCAC?
L'ESCAC, sí.
És a dir, tindria interès l'ESCAC en deixar la seva seu a Terrassa i venir cap aquí?
O muntar una altra seu
aquí.
Una universitat aquí. L'ESCAC sí que l'ha verbalitzat, que tenia interès, i estem en aquest punt. Ara sembla que estigui tot i ara faig un cimic ferroviari en una via morta.
Per això us ho preguntem. Però és a dir, inversors ja, sí. El projecte en el seu dia es va presentar, però entenc que no s'ha definit més o no...
S'han anat modulant les informacions que tenim nosaltres.
Les informacions
que tenim nosaltres, el projecte s'ha anat modelant i ara s'ha... pràcticament i exclusivament dedicat al món del cinema.
D'acord. Continua sent la qüestió de la residència, vivendes, el tema més complex de resoldre aquí?
Sí, nosaltres, ho hem dit moltes vegades, el que no donarem suport mai és una especulació urbanística. No sabem quin serà el sostre, perquè del primer projecte era una barbaritat, s'ha anat baixant, no sabem en quin punt estem ara. Aquesta reunió que vas tenir dilluns era parlar exclusivament del món del cinema, i aquí sí que se'n van fer arribar ja fa uns mesos que la seva proposta era fer entorn a 600-800 habitatges públics i, bueno, ja parlarem. El tema de l'habitatge és un tema que és prioritari i nosaltres es posarem al centre de totes les polítiques de la vila i de tots els projectes com aquest de Vallcarca. Ara, de moment el que n'hi ha són molt bones paraules, però cap actuació.
El govern actual de la Generalitat pot ser més obert aquest projecte?
No sé com era d'obrer l'anterior.
Bé, recordem que en aquest sentit, des del punt de vista mediambiental, diguem-ne, hi havia uns límits molt marcats.
No, però aquí el que no hi ha cap dubte de que el govern de la Generalitat, el tema mediambiental serà una prioritat també, com serà l'habitatge, i que això estarà al centre del debat, sí, això cap dubte.
10:54 minuts, que malament que va Rodalies, eh?
Sí, bueno, però com qualsevol... Bé, nosaltres a casa nostra quan fem obres tenim problemes i moltes vegades s'ha d'anar a dormir a un hotel per si de cas, aquí a Rodalies no podem...
Això ja és un diria que no n'hi havia mai tants des que l'AVE va arribar a Barcelona, sí, sí. Des que la via de l'AVE va arribar a Barcelona, que era conseller el senyor Nadal, si no recordo malament.
Sí, això ha superat.
Això ho ha superat.
Sí, sí. Sí, bueno, nosaltres som els primers que patim tot aquest desgavell ferroviari que n'hi ha.
No es pot apretar més per intentar resoldre això, o hi ha qüestions d'infraestructura que són bastant insalvables aquí anem, i armar-se de paciència?
Jo tinc la meva opinió com a professional, que pot ser no compartida, però el que s'ha fet aquí ara a Torredembarra és el que s'hauria de fer quan hi ha una obra d'aquesta magnitud. És tallar la circulació, començar a treballar matí, tarda i nit
i fins que això no s'acabi.
I ja està. I al ciutadà li dius, escolta, té autobusos, té no sé què, perquè si ho vas... Ho fas com ho estàs fent, provoques més retrasos.
És a dir, si intentes conciliar l'obra amb l'activitat, no hi ha manera de sortir-se.
Poso l'exemple de Madrid, quan es va fer el túnel entre Chamartín i Atocha, es va tallar la circulació.
Us ho pregunto perquè també heu estat molt crítics com a partit amb l'assumpte del transport públic amb autobús, entenent que hi ha una demanda molt alta i que el servei no dona. S'ha parlat també d'una nova estació d'autobusos, etcètera. Però en aquest sentit que es pot fer també, perquè si no recordo malament el servei també depèn d'una licitació que també té els límits molt marcats i per tant diguem-ne que aquí hauries de ficar més recursos i afegir alguna cosa més a la licitació que es va fer en el seu dia.
Sí, i això jo crec que és una situació que l'han viscut tothom i l'està visquent tothom. El servei que tenim ara és insuficient, tant quan el servei que va a l'aeroport, que va a Barcelona, que va a l'Hospital de Bellvitge és insuficient perquè derivat també dels problemes de Rodalies, hi ha molts d'aquests autobusos ja arriben a Sitges que ja venen una transportació, ja venen plens. No tan sols van fer aquí a l'Ajuntament, sinó que des del Consell Comarcal volen entomar aquest tema per començar a treballar un bon servei públic de transports, no tan sols a Barcelona, sinó també al Garraf amb el Penedès, etcètera. Això és el que hem de treballar.
Dues més per tancar.
Endavant.
Bé, la primera, va venir la consellera d'Ensenyament, ho deia. Sí. El govern es pot comprometre a una nova escola? La consellera va ser molt cauta, però...
Govern de la Generalitat.
Sí, perquè esclar, és qui ho ha de pagar, en el fons.
Sí, no? Sí, bueno, això...
Perquè a l'hora de pagar, tot és difícil.
Nosaltres pensem que el que necessita Sitges és una nova escola-institut, no una nova escola.
És a dir, esteu en el registre del que hem dit directors i directores de les escoles de Sitges.
Exactament, és que agafes la piràmide d'edat i saps les necessitats que tens. I això és el que s'ha de treballar la Comissió d'Ensenyament, la Comissió d'Educació d'aquí de l'Ajuntament, i fer aquest estudi, que és el que necessita. Parlar a la comunitat educativa, començant per les direccions de les escoles, i si la solució és aquesta nova escola-institut, pues anar a la Generalitat amb la carpeta dels deures fets i dir, escolta, això és el que volem nosaltres, i tota col·laboració a les dues administracions per tirar endavant això.
I que quedi clar que el govern no hi voleu entrar, eh?
No podem entrar, no. Seria avalar...
Ni heu fet passos, ni heu demanat res, ni manera de dir si entreu, us donem...
Hem parlat moltes vegades, hem parlat en moltes ocasions d'aquest tema, pràcticament dos dels tres partits del govern...
Que us han xiulat molt les orelles amb això, per dir, no? Si el PSC vol entrar i han demanat no sé què, ho han deixat de demanar?
No, és que no han demanat mai res.
No, però pregunto si ho heu sentit a dir això.
Sí. Bueno, a mi m'han dit que havia demanat...
L'alcaldia.
Bueno, l'alcaldia sí, l'alcaldia ja me la donaven, ja el dia 1 de gener del 25 ja la tenia i no sé quantes coses més. Aquest poble tenint aquesta facilitat de fer política afició a tothom i nosaltres ja vam dir que nosaltres no podíem entrar en un govern que no tenim la confiança suficient per poder establir unes polítiques comunes.
No entrar tampoc és garantir-ne l'estabilitat, sinó mostrar el posicionament del partit en tot moment, ajudar si s'entén que hi ha arguments per ajudar i
diguem-ne. A veure si una frase puc dir. O sigui, nosaltres no estem aquí per salvar el govern, no salvarem el govern, però no deixarem que Sitges caigui. Sempre que sigui necessari els nostres vots per tirar qualsevol projecte, qualsevol política pública que beneficia la ciutadania, nosaltres estarem allà. Nosaltres no hem vingut aquí a salvar ningú.
Per tant, el govern no cal que... Diguem-ne que no pot estar tranquil, però també pot pensar que per determinades situacions...
Ha de treballar, ha de parlar més, ha de treballar, no s'ha d'amagar, i sobretot una cosa que jo li he demanat moltes vegades, que quan vingui com qualsevol proposta, que no vingui una proposta tancada, perquè aleshores no estem fent res. Volem parlar de les ordenances fiscals de la tassa de residus? Doncs parlem a partir de demà. Jo li vaig dir a l'alcaldessa al ple, demà a les 8 del matí podem quedar vostè i jo i comencem a parlar. Si presenta una proposta tancada que no es pot afegir jo
més... És un fil bastant comú aquest de la manca de diàleg?
Sí, 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 i a mi em sorprèn que jo he tingut molt bona relació amb Aurora Carbonell i crec que que mantén aquesta bona relació, i em consta que ella no té aquesta... No és recíproc en aquesta ocasió. Bueno, no sé, s'ha enfadat amb mi, m'han dit algú que està molt enfadat amb mi. Bueno, jo ja parlaré amb ella, anirem a prendre un cafè. Però és Aurora Carbonell la que ha de liderar tot això. Nosaltres, qualsevol cosa que sigui bo per Sitges, estarem allí, i ara, si no la treballen o es fan trampes com van voler fer amb el pressupost de l'any passat, nosaltres no hi serem.
Les 11, Luis Miguel García, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.